Podcast.
Via lliure. Hi ha una notícia que probablement us sonarà de fa unes quantes setmanes quan es va fer públic i que ja s'està acostant la data i avui volíem parlar-ne de forma molt lateral. Aquest divendres és previst, i fa setmanes que es va avisar, que un coet impacti contra la Lluna. En un primer moment es va assegurar que el coet que xocaria contra el nostre satèl·lit era un aparell de SpaceX, l'empresa del multimilionari Elon Musk. Els últims dies hem sabut que no, que es van confondre i el coet que s'encastarà finalment a la Lluna xinès. Concretament són les restes d'un aparell que participava en una missió al voltant d'aquest satèl·lit de la Terra per portar pols lunar. La nau està previst que xoqui, almenys per als càlculs de trajectòria, contra la Lluna, contra el satèl·lit, el dia 4 de març, divendres que ve, a 4:05 de 2 del migdia. Per tant, en ple vostè primer. Ja, si de cas, ja avisarem el Marc Giró. En el moment de l'impacte, el coet anirà a una velocitat de 9.000 km hora i, en fi, és un impacte tan fort que, en principi, ha de formar un cràter nou a la Lluna de pràcticament 20 metres de diàmetre. Què tal, Arnau Banyer? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, és veritat que és això un escenari que ara de seguida parlarem amb alguns dels experts que hem estat contactant l'última setmana, perquè, home, és una notícia que va generar molta inquietud en el moment que es va saber, hi ha un coet que impactarà contra la Lluna, però que deixa una sèrie de preguntes per resoldre. Per
sí, moltes preguntes, entre d'altres, si això és perillós, i dit d'una altra manera, si ens hem de preocupar per aquest impacte d'un coet xinès a la Lluna divendres que ve.
I a partir d'aquí vam decidir desenvolupar una qüestió, perquè, evidentment, l'impacte del coet a la Lluna el que no farà és destruir la Lluna. Però què passaria si no... Ens van fer la pregunta, què passaria si no hi hagués Lluna? Si d'un dia per l'altre la Lluna desaparegués? Quines circumstàncies, si ens ho imaginéssim, com a mera hipòtesi, es produirien en el cas que desaparegués la Lluna, el nostre satèl·lit? I volíem traslladar-li alguna d'aquestes preguntes al Toni Santana Ros. Ell és un astrofísic de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i que investiga el sistema solar i planetari. Què tal, Toni, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, primer, la pregunta que traslladava l'Arnau. L'impacte aquest d'aquest coet xinès contra la superfície de la Lluna de divendres que ve és preocupant en algun aspecte?
Bé, per la nostra seguretat, en aquest sentit, no és gens preocupant. Potser el que seria preocupant és que estem no només embrutant el nostre planeta, sinó que comencem ja a deixar merda per tot arreu. Sí, sí.
D'acord. L'impacte, dèiem que la velocitat són 9.000 km per hora, molt ràpid, és un coet important, gran, deixarà un gran cràter. És com si hagués caigut, quan es produeixi, un gran meteorit a la Lluna?
Sí, i de fet, hi ha constantment fragments de pols i petits meteorits que estan impactant la Lluna i estan creant petits cràters. Mm-hmm. Això és una cosa que passa, diguem-ne, de manera habitual. Però sí que és veritat que és la primera vegada que tenim un objecte artificial que impacta amb la Lluna, del qual tenim constància, i no estava previst. És a dir, hi ha hagut algunes missions que sí que han impactat amb la Lluna, però ja tenien aquest objectiu. Uh-huh. Però aquest és el primer...
Ah, sí, hi ha missions d'impacte contra la Lluna?
Bé, hi ha hagut missions que en el fi de la seva missió s'ha decidit llançar la nau contra la Lluna.
Ah, d'acord. Però no era l'objectiu principal.
No era l'objectiu principal. Però sí que aquest és el primer cas, que, sí, com tenim constància, que sí, com un fragment descontrolat, per dir-ho d'alguna manera, doncs impacta amb la Lluna.
Com se sap aquest nivell de precisió, perquè al final són càlculs matemàtics, que un coet exactament a aquesta hora impactarà contra la Lluna?
A veure, tu t'agrada el golf? Tens pinta de que t'agradi el golf?
No, no he jugat mai en ma vida, però, no, vale, però escolta, ja ho podria provar algun dia.
Doncs mira, doncs comencem avui. Avui és un bon dia per començar. Sí? Llavors agafes una pilota de golf, sí, un pal del 4, sí, si et concentres molt...
Ah, tu sí que jugues a golf.
Home, es nota, eh?
Llavors li fots... Ferro 4,
castanya que té crió, vale? Sí, li fots ben lluny i deixes la piloteta a 1 quilòmetre de distància. Mm-hmm. D'acord, doncs ara que...
1 quilòmetre de distància d'on es dispara tu.
Home, tens bons braços,
sí,
eh?
Sí, sí, 1 quilòmetre, de veritat. Sí, sí.
Llavors ara intenta mesurar, sí, la posició d'aquesta piloteta. Mm-hmm. O sigui, intenta veure exactament on està. Doncs bé, això és el que fem amb els nostres telescopis, sí? De fet, aquest objecte està orbitant al voltant de la Terra hi ha alguns dies que es dona casualitat que podem observar aquest objecte perquè està il·luminat pel sol, està una part, diguem-ne, que és observable. Llavors, amb els nostres telescopis vam observar aquest objecte i vam mesurar, fer aquest exercici, vam mesurar la posició de l'objecte, doncs amb això, com si estigués a un quilòmetre de distància una piloteta, doncs la mateixa precisió. Amb aquests càlculs, doncs podem refinar l'òrbita d'aquest objecte i llavors, de fet, posem-nos una mica aquí...
Tècnics
curosos. Amb els càlculs últims que tenim, perquè vam poder observar-lo el dia 9 de febrer, després ja s'ha perdut perquè està molt a prop del Sol i no el podem observar, doncs aquest objecte impactarà, com has dit, el 4 de març, exactament a la 1:25 minuts i 58 segons.
Hora catalana.
Hora catalana, hora local. Llavors hem pogut mesurar amb molta precisió tant el temps com la posició de l'impacte.
No t'he preguntat si es pot veure des de la Terra.
Doncs això, t'has imaginat un objecte que està en una òrbita molt el·líptica, és sí. a dir, una òrbita que s'allunya molt de la Terra, però després torna i s'acosta molt. Sí? Doncs quan s'allunya molt de la Terra, sí, aquest objecte està en la direcció del Sol i, per tant, no el podem veure, perquè en el dia no podem apuntar els nostres telescopis. Però hi ha uns dies en què passa per darrere del nostre planeta i aquí és el moment on estem a la cara fosca, a la cara no il·luminada de la Terra, i llavors podem apuntar els nostres telescopis i el podem veure. Sí? És un objecte relativament difícil d'observar perquè va molt ràpid, pots imaginar que és un objecte que es mou molt ràpidament i doncs també és dèbil, per tant necessites telescopis relativament grans per poder-lo observar. No?
Sí, però pot haver-hi algú que sí que l'arribi a observar?
De fet, deixa'm fer-ho una mica.
Sí, Xavi. Home, i tant. Ja.
Doncs nosaltres ens dediquem sobretot a observar asteroides que s'aproximen a la Terra, però de tant en tant fem coses d'aquestes una mica així rares,
sí.
I ens van demanar que observéssim aquest objecte, sí. Precisament per això, per refinar la posició d'impacte a la Lluna, no? I llavors, doncs, durant una finestra d'observació del 7 al 9 de febrer,
sí.
Es va donar coincidència que aquest objecte era observable i vam ser els últims a observar aquest objecte.
Els últims del món.
Els últims del món de poder rebre fotons d'aquest objecte abans que impacti a la Lluna.
Déu-n'hi-do.
Amb un telescopi d'un metre que tenim a Austràlia.
Oh, que bo.
Segurament, Toni, a molta gent indigna que un aparell així, un aparell, el que deies, artificial, creat per
l'home... Brossa
especial, no? Pugui destrossar o pugui com a mínim impactar contra la Lluna, però molts experts treuen ferro, tu ho feies ara, aquest impacte, no? Per exemple, el director de l'Institut de Ciències del Cosmos, el Xavier Luri...
Ja has parlat, també.
Hi ha parlat i ens explicava que, de fet, no és una mala notícia que impacti contra la Lluna.
Si hem de patir per alguna cosa, és no per les coses que se n'estan anant a la Lluna, sinó per les que es queden al voltant de la Terra. Estem generant una quantitat de brossa espacial tremenda que, més d'hora que més tard, acabarà creant problemes a tota la constel·lació de satèl·lits que tenim en òrbita de la Terra. I això és el que ens hauria de preocupar. No el que hem acabat enviant a la Lluna, que de fet s'estavellarà sense més conseqüències allà.
Però hem de dir que no és, més enllà de la brutícia i de la queixa que et pugui generar això, com deia el Xavier Luri, que hi ha moltíssima gent que també ho pensa, i és un debat que tenim cada cop que es parla d'enviar nous satèl·lits, que la pregunta és, bueno, està bé, però a veure si els netegem també quan deixen de ser útils, no? Més enllà d'això, l'impacte que serà per la Lluna és mínim, per entendre'ns, no? És a dir, ni li canvia la trajectòria, ni li fa un mal important com perquè canvia alguna cosa de la seva fisonomia.
No,
més enllà del cràter.
Absolut, fotrà un merder de calample, si ens posem tècnics,
sí,
però
sí.
A part d'això, doncs això farà un petit cràter que, de fet, hi ha dues missions que actualment estan orbitant la Lluna,
sí.
perquè ens situem, l'impacte es produirà a la cara oculta de la Lluna, és a dir, la part de la Lluna que no podem observar des de la Terra, sí? Però hi ha la possibilitat, hi ha dues missions, que una és de l'Agència Espacial de la Índia, que és una missió doncs, que està orbitant la Lluna, que es diu... Ja ho pronunciaré, Chandrayaan, una cosa d'aquest estil. I hi ha una altra, que és de la NASA, que és la Lunar Reconnaissance Orbiter, que aquest sí que fa temps que està orbitant la Lluna, doncs que hi ha la possibilitat que observin aquest cràter que produirà aquest objecte a impactar. I, de fet, per això estan molt interessats aquests equips, per saber exactament on impactaria, doncs perquè pots imaginar que buscar un cràter d'aquest tipus és complicat, perquè doncs, la Lluna està plena de cràters, i volien saber amb molta precisió doncs, on es produiria aquest cràter, de manera que amb les seves naus doncs, poguessin observar aquest el resultat. No?
Deixa'm fer-te una pregunta, perquè pendents d'aquest impacte de divendres, que en el seu moment ens va semblar una notícia curiosa, però que segurament científicament té interès, però no és més enllà de problemes que pugui generar, ens van fer la pregunta, ens agrada fer hipòtesis a vegades, de què passaria si, no? I ens van fer la pregunta de què passaria si es destruís la Lluna. Uh-huh. És a dir, quin impacte tindria per a la Terra i per a la nostra vida la destrucció de la Lluna? El primer que potser ens hauríem de preguntar és... Aquesta és la hipòtesi, eh, Arnau?
Sí, la hipòtesi és que és totalment estranya, però és sí. que d'un dia per l'altre ens anem a dormir amb una lluna sí. al cel, esplèndida. Lluna plena, per exemple, i l'endemà ja no existeix. És ciència-ficció, però la pregunta és això, què passaria si passés? I d'entrada, no sé si és un escenari possible. Evidentment que desapareixi, no, però no sé si l'home...
L'home podria destruir la Lluna?
Home, amb la tecnologia que tenim avui en dia és impossible.
Impossible.
Però només rascadetes.
Però veient com... l'evolució, diguem-ne, no ho dubto, i ja. A més, crec que estic convençut que passarà. Sí, sí.
Sí, que la destruirem nosaltres.
Que tard o d'hora passarà, sí, sí.
Però hi ha algun motiu pel qual pogués desaparèixer la Lluna? També d'un impacte d'algun tipus de material?
No. A veure, tots els asteroides que, diguem-ne, tenim controlats, ens podíem... si impactessin amb la Terra o amb la Lluna, mm-hmm. doncs podien crear un diguem-ne, dany a nivell local, però tant com per poder fracturar o per, diguem-ne, trencar la Lluna, doncs això es produïa, diguem-ne, les primeres fases de la formació del sistema solar, però avui en dia...
No. Deixa'm preguntar-te, si imaginem que aquesta hipòtesi existís, es destrueix la Lluna, desapareix la Lluna, i aquesta pel·lícula que es diu Moonfall, que la Lluna, vaja, no sé si l'has pogut veure ja.
Encara no. Sí.
Encara no, però vaja, que la Lluna impacta contra la Terra. Bé, mm-hmm. un escenari així... Què és el primer que notaríem si d'un dia per l'altre la Lluna desapareix?
Però els astrònoms ens posaríem contentíssims.
Què dius? Per què?
Fantàstic. Home, tu imagina't, tu prepares una proposta d'observació amb un telescopi que és molt difícil d'aconseguir i resulta justament el dia que et toca observar tens una Lluna esplèndida allà que
tu... La Lluna passa, no?
És com si t'enfoquessin en un focus.
Exacte,
a la
bàsicament.
Cara.
No veus absolutament res. Llavors...
És això que en diuen la, com es diu ara, la contaminació lumínica. Com
ja
estar en una ciutat
de
intentant mirar les estrelles.
De manera natural. D'acord. Sí, llavors, d'acord. Doncs, mira, tindríem més dies d'observació, no? Però més enllà d'això, diguem-ne que, home, tot serien males notícies, en general,
sí,
eh? Doncs començaríem, per exemple, les marees. Les marees és un efecte, no?, doncs, que té una part de la Lluna, una part del Sol, i, per tant, les marees passarien a ser un terç del que ho són avui en dia. I això, doncs, jo ho desconec, però segurament tindria moltes implicacions a nivell biològic, a nivell doncs, dels fluxos de l'aigua, no?, que també es regulen gràcies a les marees. Sí. L'aigua ens ajuda també a... té un impacte sobre el clima i segurament tindria molts efectes en aquest sentit.
Però les marees desapareixerien del tot?
No, perquè encara quedaria el component del Sol, la Terra va girant, però sí que es reduirien moltíssim. Quedarien, diguem-ne, una tercera part del que les marees d'avui en dia que coneixem.
Però les marees depenen pràcticament exclusivament de la Lluna, llavors.
La
seva presència fa que...
Exacte, sí,
hi hagi més aigua i menys.
Tu pots imaginar que la Lluna doncs, va donant voltes al voltant del nostre planeta i d'alguna manera la seva força d'atracció doncs, fa s'endú una part de la matèria, diguem-ne, cap a la seva direcció i, òbviament, l'aigua és la que es deforma amb més facilitat i, per tant, és quan s'aixeca i formen les marees.
I llavors, sense les marees, això tindria un efecte en cadena?
Sí, evidentment, doncs, això tindria, ja et dic, a nivell biològic i a nivell del clima segur que tindria molts impactes i, bé, més enllà d'això, hi hauria una altra cosa molt òbvia, també, que serien els del tema dels eclipsis. Els eclipsis, doncs, evidentment, els de Lluna no existirien perquè no tenim la Lluna, uh-huh. però uns altres eclipsis, que són els de Sol, que tampoc no els podríem tenir, no? Uh-huh.
Deixa'm anar una miqueta a pams, abans d'entrar en aquesta qüestió, perquè també n'hem preguntat amb alguns experts, de l'efecte de la desaparició de les marees, però, Arnau, també ens han parlat alguns d'aquests experts que, clar, en societat com l'actual depenem molt menys del que s'havia depès de la Lluna.
Clar, parlàveu de la llum. És veritat que avui en dia la humanitat, la llum de la Lluna ja no és tan important, però sí que és veritat que el professor Luri, per exemple, ens explicava que abans, en les societats antigues, la Lluna tenia una importància capdalt, sobretot en determinades societats.
El fet de tenir Lluna o no tenir Lluna realment condicionava el que podies fer o no podies fer de nit. Per exemple, per les cultures nòmades o per les cultures que no són molt sedentàries, la Lluna és essencial i, de fet, en algunes cultures els calendaris estan basats en la Lluna i no en el Sol. És a dir, per exemple, el calendari àrab és un calendari lunar, perquè està pensat per seguir les fases de la Lluna justament perquè saber quan no hi ha Lluna plena o quan hi ha llum a la nit és important per el que eren les tribus nòmades àrabs, per exemple.
Això pel que fa als homes, a la humanitat. Però és veritat que si ens plantegem aquesta pregunta de què passaria si la Lluna desaparegués avui en dia, segurament un dels més afectats serien les espècies, algunes espècies que es basen en la Lluna. En dies de llunes plenes, o més ben dit, en nits de llunes plenes, molts depredadors surten a caçar. Per tant, si desaparegués aquesta lluna, com a mínim estarien desorientats.
Ens posaríem a la pell dels depredadors i, per exemple, alguns mussols, doncs, a les nits de lluna plena incrementa la seva activitat perquè els és més fàcil caçar, els és més fàcil, els mussols, en aquest cas, reproduir-se, no? I caçar, perquè els és més fàcil observar les seves preses.
Ell era el Roger Puig, que és zoòleg, professor de la Universitat de Girona en l'àrea de Biologia Animal. La pregunta que li hem fet també, sense la Lluna, aquestes espècies depredadores acabarien desapareixent? Segurament no.
Suposem que la Lluna només fos un llum, no? Llavors, en el cas de les espècies que depreden, que utilitzen la llum de la Lluna per tenir facilitat en depredar, o al contrari, els que s'amaguen més per no ser depredat, simplement s'haurien d'adaptar. Però, bueno, aquests animals que cacen nocturns ja tenen estratègies perquè de nits de lluna plena tampoc n'hi ha tantes. Vull dir, ja tenen estratègies per sobreviure a nits fosques, no? Seria una qüestió d'evolució. Els animals evolucionarien a ser millors a l'hora de trobar recursos en la foscor.
Ens parla també amb el Xavier Luri d'això de la desaparició de les marees, Arnau, i apuntava que, clar, no és només una qüestió actual. Si no hi haguessin hagut marees, tot el nostre ecosistema hagués estat absolutament diferent, no?
Sí, de fet, si no hi haguessin hagut aquestes marees, l'evolució de la vida animal hagués estat totalment diferent, també la nostra, evidentment, però és que en zones on a vegades hi ha aigua i a vegades no, és a dir, en zones on hi ha marees, això ha permès que algunes espècies es poguessin reproduir, poguessin evolucionar. Per això, si deixessin d'existir ara les marees, o si més no, si no haguessin existit mai, per tant, si no hi hagués hagut mai la Lluna, la biodiversitat que tenim avui en dia seria totalment diferent.
Són importants perquè la vida ha evolucionat en les zones costaneres, en molts llocs, per adaptar-se a aquest cicle de pujar i baixar. Hi ha moltes espècies que es reprodueixen aprofitant a aquest tipus de cicles. Per exemple, les tortugues posen els ous en una fase de la marea, les tortuguetes surten a una altra fase, tornen a l'aigua, etc etc. Doncs les marees tenen aquest component, aquesta participació en el cicle vital de moltes espècies. Si desapareguessin de cop, doncs totes aquestes espècies quedarien afectades.
Això és el que deia el professor Luri, que va més enllà. No sé tu, Toni, si estàs d'acord en que en el moment en què desaparegués la Lluna, per tant, aquesta força gravitacional també desapareixeria, hi hauria moviment dels oceans, de les marees, que podria causar fins i tot un tsunami. No sé si estàs d'acord, tu.
Segurament, sí. Desconec els detalls, però segurament això seria un trasbals a nivell global.
I de fet, perdona, ens hem d'imaginar, suposo, que és com en una banyera plena d'aigua, que hi ha un moviment determinat que està gestionat per la persona que està allà. Si de cop aquella persona surt, allò pot desbordar-se amb més facilitat.
Exacte, sí, sí.
Almenys durant un temps.
Durant un temps, fins que trobés una estabilitat. Però, de fet, ens estem centrant en les marees, que seria un dels efectes, però un altre efecte molt important és que la Lluna també ens estabilitza l'eix de rotació de la Terra. Què vol dir això? Ens hem d'imaginar el nostre planeta dona voltes al voltant del Sol amb un pla, i, com sabeu, està una mica inclinat al nostre eix de rotació.
L'eix en què girem no és vertical, sinó una mica diagonal.
Exacte, si estigués justament perpendicular a l'eix de la nostra òrbita, doncs no tindríem estacions a l'any, no? Sempre tindríem la mateixa situació. Però, com sabeu, doncs hi ha un moment en què el Sol ve més amunt, que és l'estiu, i hi ha moments en què el Sol està més a baix.
I això depèn de l'eix de rotació.
Exacte, la inclinació d'aquest eix.
Llavors, fet que estiguem torts fa que tinguem estacions.
Totalment, a vegades, mira, és una mica tort, ja va bé. Llavors, si desapareixés a la cop i volta de la Lluna, ens trobaríem que aquest eix, aquesta inclinació, es variaria, es modificaria. I, de fet, el més probable és
perquè
que
aquesta força gravitatòria no exerciria i, per tant, es redreçaria?
Exacte, d'alguna manera hi hauria un reequilibri, no? Llavors, ens hem d'imaginar també que si t'imagines una baldufa com gira, doncs a part de girar sobre el seu propi eix, també fa un moviment diguem-ne, que li diem un moviment de precessió, que va donant voltes més a poc, no? Doncs aquest, segurament, la Terra començaria, l'eix de la Terra començaria a fer un efecte com aquest, de manera que us podeu imaginar, doncs, que ara tindríem estiu, ara tindríem de cop i volta d'hivern,
això podria... Home, però això és més bèstia encara.
Això és molt més bèstia. De fet, la conclusió és que si passés això, si desapareixés la Lluna, desapareixeríem totes les espècies de la Terra. Vull dir, tanquem la paradeta, sí, sí.
Bueno, el resum seria aquest, però clar, no hi havíem pensat. És a dir, si la Lluna, que exerceix aquest camp gravitatori que fa que l'eix de la Terra estigui tort i que dona motiu a les estacions i que fa que el moviment al voltant del Sol sigui un de concret, diguem-ne, canviaria tot això i, per tant, tota la manera en què vivim d'estiu, tardor, etc., s'aniria a fer punyetes?
S'acaben les incursions a Benidorm, sí, sí.
De fet, explicant alguns experts que els fenòmens serien molt més extrems, amb temperatures molt més variades,
clar.
I les estacions no és que desapareixessin, és que serien més aviat caòtiques.
També la presència de la Lluna com a satèl·lit de la Terra sembla que juga un paper estabilitzador del que és l'eix de rotació de la Terra. És a dir, l'eix de rotació de la Terra és bastant estable. En absència de la Lluna, l'eix de la Terra segurament seria molt menys estable, podria canviar de forma molt més caòtica, de manera que al llarg dels milions d'anys, doncs, les estacions podrien haver sofert variacions bastant caòtiques i que les zones de la Terra, que ara són, doncs, tropicals o són polars, podien haver canviat de clima de forma molt dràstica.
Seria un caos.
Totalment. No sé si teniu la Mònica usat per aquí demà.
Bueno, demà, ara no, ja tinc el Martí Oliveres, que està per allà. Però...
Doncs seria una pregunta per ella. Què passaria si de cop i volta un lloc que tenim, doncs, això, un clima tropical passés a ser un clima totalment diferent, no? Doncs què passaria?
Bueno, que seria un desastre monumental.
Segurament ens ho podem imaginar.
Diguem-ne. Però... Per cert, quan hem parlat de la Lluna algunes vegades, i de fet volíem traslladar la hipòtesi, crec que ho hem preguntat a alguns dels experts també, Arnau, és que no sé si també des de la creença popular o té part de veritat, hi ha importància, en, per exemple, en l'agricultura, en la qualitat del son, evidentment, o fins i tot en la menstruació.
Sí, en aquests tres casos que comentaves, per exemple, no hi ha estudis científics que demostrin que la Lluna tingui una importància en això, però sí que, mica en mica, s'ha anat creant aquest imaginari col·lectiu. I és veritat, per exemple, en l'agricultura, els pagesos tenen clar que sí, que influeix, i que no hi ha grans estudis, però que els cicles lunars són importants, sobretot per decidir quan es planta, quan s'empelta, quan es sega, quan es poda, i sobretot quan es cull. Per exemple, el Josep Maria, que és pagès, que fa agricultura biodinàmica, té molt en compte el cicle de la Lluna.
Els cicles lunars marquen un ritme dins de l'agricultura i a l'hora de fer feines, com pot ser podar, llaurar, sembrar, i sempre s'havia tingut en compte. Què passa? Que amb l'entrada de l'agricultura industrial, doncs tota aquesta saviesa s'ha anat perdent. Els pagesos que la seguim, doncs per nosaltres és molt important, perquè marca una mica el ritme de les feines. Per nosaltres tenim molts millors resultats treballant a favor d'aquests cicles.
No, ara estava escoltant un document i deia, no és que sigui una qüestió física, sinó de calendari.
D'organització del pagès, per entendre'ns.
Que és el que dèiem al principi, que diguem-ne, en moments anteriors de la història de l'evolució humana, la Lluna com a, diguem-ne, com a brúixola tenia molt més importància que la que té actualment. No?
I tres quarts del mateix pel que fa a la qualitat del son. Moltes persones asseguren que dormen pitjor quan hi ha lluna plena, i la pregunta és...
Hi ha gent alguna... que diu que dorm pitjor quan hi ha lluna plena.
De fet, quan preguntes si aquí hi ha una base científica, el doctor Eduard Estivill, especialista en medicina del somni, ens
bon amic d'aquest programa.
Ens diu que no. Sí,
estem traient aquí els Sant Cristos grossos.
Sí, per això t'he importat a tu.
Has parlat amb Eduard Estivill,
sí,
també.
I assegura que, efectivament, no hi ha...
L'has molestat, per preguntar això.
Que no hi ha una base científica, però, atenció, diu que tenen molts clients... molts pacients que els hi asseguren això.
No només s'ha de ser científic, sinó també s'ha d'escoltar la gent, i nosaltres tenim molta experiència amb la gent que hem visitat amb aquests 30 anys, i molts d'ells ens diuen relacions amb la Lluna i les fases de la Lluna, sobretot si és una Lluna minvant o si és una Lluna creixent, el son els hi pot canviar. Depèn molt de la persona. Si ja dormen malament, doncs aquestes variacions de la Lluna també poden afectar, o els cicles lunars de la Lluna poden afectar.
Doncs mira, aquest és el resum, d'alguna manera, avui que ens estàvem fent aquesta pregunta hipotètica. Què passaria si ens desaparegués la Lluna d'un dia per l'altre, tenint en compte que no passarà això, però divendres de la setmana que ve hi ha un coet xinès que impacta. A quina hora m'heu dit, exactament?
A 2:45... No, a 4:45 de dues.
Jo en català correcte no t'ho sabria dir, o sigui que...
Perdó, deixem-ho així. No, 13:25.
13:25?
Quan faltin 5 minuts per 2:45 de dues.
Per 2:45 de dues, hora de vostè primer. Què, ens hem fet la pregunta de què passaria si desaparegués la Lluna d'un dia per l'altre.
I la resposta l'ha fet el Toni, és que ens aniríem tots a nois.
A fer punyetes. No sé si trigaríem gaire temps o poc, però d'alguna manera o altra, per el canvi de l'eix de rotació de la Terra, seria un autèntic...
Millor no ho comprovem.
No, si millor no ho comprovem. Avui hem volgut parlar de tot plegat amb el Toni Santana Ros, que ell és astrofísic de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i que investiga precisament el sistema solar i planetari. Toni, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, fins aviat. You